A primera hora, amb Joan Trias.
El dijous llarder, botifarra, botifarra. El dijous llarder, botifarra, menjaré.
I aquesta hora, quan passen 2 minuts de 2:15 del matí, digui-li dijous llarder, digui-li dijous gras, digui-li com vulguin, però és avui, és avui. I en volem parlar de tot plegat, Mercè, primer de tot, de tota aquesta tradició del perquè del dijous gras, amb Xavier Oriols. Ell és músic i estudiós de la cultura popular. Xavier Oriols, què tal? Molt bon dia i de nou gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia i bona hora.
Aviam. Per entendre'ns, què és això del dijous gras i d'on ve?
Bé, doncs, de fet, hi ha una cosa que... El dijous gras, d'entrada direm que és la primera festa mòbil del calendari. Això de les festes mòbils és un petit miracle en una societat, diguéssim, racional i economicista. O sigui, són festes mòbils. Aleshores, el dijous gras és el tercer dels que s'anomenava els tres dijous gourmands. I això ja ens indica que menjarem, no? I aquests tres dijous gourmands eren... avui és el tercer segur que mordre sempre és l'important, però hi ha dos anteriors que em deien antigament, molt antigament, dijous de comares i dijous de compares. O sigui, el primer el de compares, després el de comares, després deien el dels amics o dijous llarder, que és el tercer. Parlo d'això perquè tot plegat ve determinat, si per darrere en té dos, per davant que té el que antigament en deien el diumenge de quinquagèsima, o també popularment el dia de Sant Cugesme, que és molt interessant, que és la porta del carnaval, que ara en diem de Carnestoltes o de Carnaval. Uh-huh. O sigui que el dijous és la porta del Carnaval, però que és ve dels dijous anteriors. Però per què dijous? I no divendres ni dimecres.
Ara, ara.
Doncs mira, perquè antigament els dijous feien festa a les escoles. Això el meu pare encara ho va aconseguir. Abans de la guerra feien festa a la tarda, abans de la guerra, però antigament era un dia festiu i d'aquí ve moltes tradicions o coses. Per exemple, el dijous també era quan feia festa al servei de les cases, el que en deien les minyones, i serien els majordoms. D'aquí encara també ve el dijous arròs. Per què el dijous? La cassola d'arròs a casa meva la feien el dissabte quan era petit. Aleshores, perquè és un menjar que necessites temps per... Te'l pots menjar... no és com un arròs blanc, un arròs bullit, que te'l pots menjar de pressa, sinó que és un arròs per menjar-lo a poc a poc i la tarda tenir festa. Aleshores, hi ha un escriptor que és d'una gran significància, doncs, cristiana, que és el Manuel Brunet,
sí,
i Solà, que era biguetà, que va escriure un llibre preciós que es diu Cada dia és festa, i que ho diu això, no? Que ell diu... Fa una afirmació molt bona, que diu el dijous, dit llarder, o el dijous gras, diu, té un origen clerical i savi. I diu, per què? Doncs perquè acumula tot el que no farem per la Quaresma, que és dejunis i abstinències. Diu, vinga, va, ara... cremem els últims trets abans de que vingui, doncs, un temps de restriccions. I aquest temps és molt interessant també la manera d'anomenar el carnaval o carnestoltes, com ho fan els mallorquins, que és una gran reserva espiritual del nostre idioma. Ells en diuen els darrers dies. Mm. Els darrers dies són els dies de carnaval. Els darrers dies de què? D'una història que comença...
per la Immaculada, que diem ara nosaltres, que de fet era les antigues Saturnals romanes. Tot era un cicle hivernal, que és tot el desembre, tot el gener, amb Sant Antoni, que hi ha moltes tradicions, i ara estem a l'etapa final, que s'acaba un cicle i en comença un altre. I és interessant perquè la Mare de Déu de l'Immaculada, el Maresme en deien la Mare de Déu fumadora. Uh-huh. Els nens podríem dir que fumàvem. Jo havia comprat cigarrers de Matafaluga, no soc del Maresme, soc d'una cosa equivalent, que és la Costa de Ponent, però compràvem en botigues de joguines infantils, compràvem paquet cadets de cigarros de Matafaluga. T'imagines quina cosa tan incorrecta? Jo començava ja aquesta, podríem dir, festes d'inversió, fer el contrari del que toca. I començava tot, això tot, era tot el desembre, amb els festes dels innocents, etc. Venia tot el gener, i el febrer podríem dir que era l'esclat final.
Entenc que així com per resumir-ho tot plegat, entenc que dijous gras és gras per tot això que mengem, perquè a casa nostra això de les especialitats culinàries és bàsic.
I tant, sí, sí. Sí, té molt... De fet, el que mana és la carn de porc. El menjar carnaval és per excel·lència, que en parlen el Baró de Maldà i altres il·lustrats, doncs era la pauada, que és peus de porc, però el servien amb crosta d'ou i canyella. Jo això ho he arribat a tastar, ho he fet pel Pep Salsetes, que és un gastrònom que fa temps que no en sé gaire res, però que ens havia preparat aquest plat. Però el cas també, diuen també que hi intervé la botifarra, la botifarra, si hi ha la botifarra d'ou, els ous també, sobretot, amb altres modalitats, però diuen que és una època en què de màxima potencialitat, diguem-ne, ponedora de les gallines en aquest període. Diguem-ne que estem entre any solar i lunar, doncs és un període molt bo. I ens trobem totes aquestes menges posades al dia de cosa grassa, molt llarder, d'aquí ve el nom, el llard, doncs, que ara, per cert, el llard està quasi bé obsolet, ha desaparegut a causa del colesterol, però no et va per olis més vegetals. Però coses greixoses, però per altra banda també coses... S'ha dit que sí, excitants. I el cas de la meva comarca i el meu poble, hi ha una menja del dijous gras, que és el xató. Jo, quan era petit, era un dia que m'empipava molt, perquè a casa hi havia xató, com a totes les cases de Vilanova, soc de Vilanova i la Geltrú. Doncs feien xató totes les cases, i casa meva també, i jo després... el rotava tota la tarda. No m'agradava gens, llavors. Amics, quines manies, quins costums que tenen aquí. Llavors, la postre, això era el xató. Hi ha una teoria, que és del Bienvemoia, que jo la trobo molt encertada, que la paraula xató se n'han fet diverses etimologies, que si ve de xatonar la bota, que si ve de... diuen un xateau, en el cas diu Rossinyol, ho diuen els sitxetans, però la teoria del Bienvemoia és que vindria de salsa de xeto. La xeto és el vinagre en italià. Mm-hmm. Nosaltres tenim molta relació amb els italians, a través del regne de Nàpols, durant segles. Aleshores, la salsa de xeto, el xeto respecte a la salsa de romesco, per exemple, és de que porta vinagre. I en aquest cas no porta tomàquet, però el vinagre, el gust avinagrat del xeto seria la salsa de xeto, que la trobo molt, molt encertada, perquè tot de pobles, a més, on mengem xeto, és a la costa. Ara també és més cap endintre. Però no, era tota la comarca, tota la zona costanera, diguem-ne, de la costa de Ponent. Mm. I hi ha una postre que aquí ara fan merengues, que també ve de l'ou, les clares dels ous s'aprofiten per fer les merengues. Però hi ha un pastís que no sé per què s'ha perdut, que quan jo era petit existia, que era la Glòria. La Glòria és un pastís de merengue, que el cor és de pa de pessic, i llavors està ornat amb merenga, que és blanc, i llavors té tires de cosa confitada, que sigui una cirereta, que sigui trossos verds o de fruita confitada. I llavors, clar, això, una família talla i cada un agafa el tros que necessita. Ara, en canvi, es fa la merenga, que se'l tiren pel cap. Això també és una altra història de transgressions, però la merenga, com ho diria, ens apropa més a Madrid, que els merengues, i la merenga és un pastís, diguem-ne, en general. Però en aquest cas, el nom de la Glòria i l'esperit d'aquell postre exquisit, que concorda amb el nom, no amb el del temporal que hi va haver no fa gaires dies, però trobo que també és una de les coses... I no sé per què no ho han revifat. Ara es fa el clàssic postre del dijous gras, és la coca de Llardó.
Exacte. Doncs mira, tot just ara en parlarem de tot plegat, perquè en tenim la taula plena. De moment que li donem les gràcies a Xavier Orriols per fer-nos aquesta pinzellada d'història i de cultura popular, músic i estudiós de la cultura popular, precisament. Xavier Orriols, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Gràcies, Joan, i dona records a la Mercè de part meva.
La tenim aquí, la tenim aquí.
Hola, Xavier, gràcies. Bon dia.
Gràcies, Xavier.
Et sento cada dia, però t'enyoro.
Igualment, Xavier, igualment. Cuida't moltíssim.
Una abraçada molt gran.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mig minut i arribarem a 9:45 del matí. Mercè, aquest programa, com deia la veu de Ràdio Estel, que ho diem sempre, Bet Verdagí, té nom propi, el que no té nom és el que tenim a la taula.
Ui. Estic patint.
Poc que durarà,
estic
això.
Estic patint molt, Joan.
Parlem primer de la botifarra d'ou, en parlem amb en Jordi, de la cansaladeria Joan Vidal, que ens ha portat aquestes botifarres d'ou. Farem una fotografia i l'enviarem a través de les xarxes perquè almenys els oients la puguin veure. Nosaltres la tastarem i si en volen més ja ho saben, la cansaladeria Joan Vidal, que en tenen més. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si... Comencem per la història, Ara m'ha agafat per aquí. No sé si saps el per què d'un dia com avui, la botifarra d'ou.
A veure, la botifarra d'ou és també perquè estem en el període en què ja començaven a quedar pocs aliments de la matança del porc que es feia abans de Nadal. Llavors, doncs, al final d'aquesta temporada ja l'últim que quedaven sempre eren les botifarres, quedaven els llardons, val? Era ja, s'havia consumit la resta del porc, només quedaven el que eren els pernils que s'estaven curant, i d'això, però la resta d'embotits, doncs, perquè no es fessin malbé, perquè la xarcuteria abans era una cosa tradicional de casa per sobreviure, bàsicament. No és com ara, que és tot molt més industrialitzat i ja tens més recursos de tot. Abans es matava un porc a l'any i amb allò menjava tota la família durant l'any. Doncs llavors arribava un moment en què ja anava, hi havia l'escassetat de tot aquell porc, i al final s'acabava doncs fent el que eren les botifarres, a part els ous en l'època aquesta es componen més, i era el que tenien en el camp per menjar.
Anem a la producció de les botifarres d'ou, perquè em cria molt l'atenció. Com es fa una botifarra d'ou?
A veure, una botifarra d'ou és dins del que està considerat el que són els embotits cuits tradicionals catalans. Val? Els embotits cuits són el que són la botifarra blanca, la botifarra negra, els bulls... I tot això consta doncs, del que és una carn de porc, greix de porc, normalment és la papada o la panxeta, i llavors amanit amb espècies. L'espècie tradicional catalana per excel·lència és el pebre negre. Val? O sigui, tots els embotits catalans porten pebre negre. Val? Amanits amb sal. I la botifarra d'ou, doncs, anar-li buscant... Nosaltres, per exemple, utilitzem la canyella per contrastar amb l'ou, perquè és la nostra festa. I jo sempre he dit que el dijous gras la botifarra d'ou és el nostre pastís.
Jugar amb el dolç i el salat,
eh? Buscar una miqueta el dolç i el salat. La canyella és una espècie que contrasta molt bé amb els dos. I és això, és el nostre pastís. Tal com d'altres sants tenen el seu pastís, la seva coseta, d'això, doncs nosaltres el dia els cansaladers i és el nostre regal que fem.
Per cert, deixeu-m'ho dir, que no ho he dit, la cancel·leria Joan Vidal, que es troba al carrer Vallespí número 55. Avui ens han portat botifarra d'ou de dos tipus.
Sí.
Perquè ens has portat una novetat, em sembla que és això.
Sí, és novetat d'aquest any. He portat el que és la tradicional, que és la carn amb els ous i les espècies, i després la següent és amb la mateixa base de la botifarra d'ou, posar-hi ingredients una miqueta més innovadors, com són el confit d'ànec, la poma caramelitzada i la ceba caramelitzada. Llavors, doncs, jugues també una miqueta amb això del contrast del dolç, el salat, i amb gustos que ara, doncs, innovant, doncs, la gent li agraden.
Jo, Joan...
Fa una olor.
Estic, ja,
sí o no, eh?
Estic concentrant per no tacar.
La gent que s'imagini l'estudi, que comença a fer una olor de botifarra d'ou.
Increïble.
De confit d'ànec, que ara ens deia en Jordi. Jordi, quan has entrat en aquest estudi, explicaves una cosa que em semblava molt curiosa i que trobo que està molt bé de reclamar i de dir i de posar sobre la taula, eh? La xarcuteria és una branca de la cuina.
Sí.
I això no es diu prou.
No es diu prou. Perquè aquí, sobretot molts cuiners han tirat cap a les solucions més industrials, perquè en aquest país hi ha una indústria càrnica molt important. Val, o sigui, aquí doncs, ens agrada fer embotits i els fem bé. Val, i per això hi ha hagut una indústria doncs, que ha estat treballant sobre això. Però també hi ha els petits productors, que som els que ho fem de manera tradicional, i un dels petits problemes que té això és que normalment aquesta tradició va passant de pares a fills i al final això s'acaba perdent. I molts acabem doncs, anant a buscar les solucions dels grans. Llavors, doncs, per exemple, nosaltres, la nostra botifarra d'ou, la recepta és del meu rebesavi.
Imagina't.
Té 140 anys, aquesta recepta.
Déu-n'hi-do.
I no l'hem tocat. O sigui, no està tocada, aquesta recepta. Es fa tal com es feia abans.
Clar, és que és una casa fundada el 1882.
Sí.
Com s'ha anat traspassant aquest amor per la xarcuteria?
Doncs anar fent, o sigui, és anar passant. Jo abans no em dedicava a això. O sigui, jo abans em dedicava a fer d'altres coses, però mira, per qüestions de la vida, doncs al final m'he acabat dedicant el que he vist a casa tota la vida. I, bueno, jo he anat fent cursos, perquè tenim la sort que aquí a Barcelona tenim l'escola, la Fundació dels Oficis de la Carn, val, que és a partir del gremi de canceladers i xarcuters, doncs allà fan cursos. Sobretot, normalment, són canceladers i veterans, que una tarda, doncs, diem, fem un curs de botifarres cuites. I la gent nova que estan aprenent l'ofici d'això van allà i aprenen a fer un embotit tradicional. Ja no és allò de, bueno, aquest me'l porta més barat, doncs el compraré en aquest, no. Busquem de fer-nos el nosaltres, perquè al cap i a la fi és el que li podem donar el nostre punt distintiu. Si no, tot acabaria sent igual.
Ara que reivindicaves una mica això de que la xarcuteria és i ha de ser una branca del món de la cuina, deixa'm reivindicar una altra cosa, Jordi, que la gent vagi a les botigues de tota la vida, a les botigues de barri, a comprar aquestes peces d'artesania, perquè no deixen, ser, no deixen de ser peces d'artesania. No sé si ho noteu molt, que cada cop, com que hi ha més grans magatzems, més grans tendes, sí, més envasats al buit, que no sabem ben bé com estan fets...
Sí, a veure, s'ha notat tot el que és el creixement de les grans àrees i dels supermercats que hi ha hagut, per exemple, aquí a la zona, al barri de Sants, per exemple. Jo recordo que fa 25 anys no hi havia ni el 10% dels supermercats que hi ha ara. Val? Érem tot molt més botiguetes petites i moltes han hagut d'anar tancant.
Mira, li preguntarem el mateix al senyor Jaume Bertran. Ell és president del Gremi de Flaquers de Barcelona i ens ha fet arribar, atenció, també dues coques de llardons en aquest estudi, en aquest cas del forn de pa Mistral de la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Senyor Bertran, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, com estem?
Una mica també el dia del Gremi dels Flaquers, per aquestes coques de llardons.
Naturalment, dels flaquers i dels pastissers, som ara, doncs, estem portant una tradició a la societat, que és la coca de llardons.
D'on ve una tradició com aquesta? Li preguntàvem en Jordi per la botifarra d'ou. Deixi'm preguntar-li també per aquesta coca de llardons,
Bueno, ve a ser l'accés alimentari de la festa del carnaval, no? O sigui, el carnaval sempre és una mica d'accés amb tot, no? Ja vindrà el dimecres de cendre, que ens menjarem una sardina.
Sí, senyor.
I llavors, pues, és això, és l'accés alimentari, no? És una coca, pues, rica en grassa, és una botifarra rica en bou, no? És un accés alimentari, no? Però no és ben bé això, no? El que és la tradició. Sentia parlar una mica de que si supermercats, canaps... O sigui, és la tradició. Les tradicions, igual que la llengua, igual que les lleis, igual que altres coses, formen la societat a la que perteneixem, m'explico? Per tant, és una tradició de la nostra societat.
Tot just ara li preguntàvem a en Jordi, vostè ho apuntava amb això, cal anar a comprar el típic forn de pa de barri de casa nostra, oi? El petit artesà.
Bueno, aquí és... també el model econòmic del món, per dir alguna cosa, doncs està canviant una mica i sempre hi haurà un remanent, al meu entendre, que som els artesans, som els que treballem les coses nosaltres mateixos, amb les nostres mans, amb la nostra tradició, amb les nostres formulacions, no?, més antigues. Jo penso que això és, pues, poder la societat cada vegada n'hi haurà poder menys, no? Però sempre quedarà un remanent on poder anar a tindre una referència on anar a comprar aquestes coses.
Ho parlàvem tot just també aquí a la taula, aquest jugar una mica entre el salat i el dolç i el salat. I deixi'm preguntar-li, perquè tinc la sensació, encara a dia d'avui, que la coca de llardons no té molt clar molta gent que ve del porc. Això passa o no passa?
No.
Us hi trobeu, amb això?
Bueno, o sigui, sobretot gent que ve de fora, esclar, gent que no és de la teva tradició, m'explico, queden més sorpresos, saps? De que barregem el dolç amb el salat, que barregem el porc amb sucre. És com la botifarra dolça, també, saps? Que, o sigui, el que no forma part...
En Jordi va dient que sí, eh?
Sí, sí.
Per això és tan... Per això la formació de la societat és tan necessari en aquest aspecte. Jo ara parlo des del meu angle de vista, no? És les tradicions d'aquestes culinàries formen societat, m'explico? O sigui, és el mar i muntanya, és la coca llardons, és la botifarra dolça, és la botifarra dolça... Tot això forma part de... Nosaltres som una mica com els depositaris d'aquesta tradició, d'aquesta societat. I intentem, pues, que els joves no la perdin, perquè, si no, la societat quedarà més diluïda i cada vegada serem una societat més universal. És bo o és dolent, no ho sé, però perdrem la nostra idiosincràsia pròpia, saps el que vull dir?
Estàvem parlant ara de tradicions.
Com ho miro d'aquesta manera, ja?
No, no, ja està molt bé. Estàvem parlant de tradicions i justament, ara estàvem comentant també amb el Jordi, aquestes tradicions, perquè avui també se celebrava el Dijous Gourmands. En què consisteix aquest Dijous Gourmands?
És el tercer dels Dijous Gourmands, aquest. Que era el que
no,
ha dit abans.
No estic massa al cas del Dijous Gourmand.
Mira, doncs ara t'ho informem, perquè és ben curiós, perquè m'ha fet gràcia, perquè la paraula gourmanda, no?, és una persona golafra.
Bueno, sí.
Que li agrada menjar.
I què, en què consisteix?
Bé, i menjar bé.
Sí.
I menjar bé, també.
Com ha apuntat abans en Xavier, és el tercer dels Dijous Gourmands. El primer era el Dijous dels Compares, després el segon sí. era el de les Comares, i aquest era el dels Amics, o el Dijous Gras. Llavors, el que era tradició era el Dijous dels Compares, era els que havien estat padrins aquell any, regalaven a les padrines...
Els avis.
Sí, regalaven a les padrines o les comares, els hi regalaven joies, vestits, en senyal del que havia estat aquell any. I en el dijous següent era al revés. Les comares regalaven als compares, els que havien estat padrins aquell any, doncs els hi regalaven, els hi feien un obsequi.
Deixeu-me que li faci una pregunta en Jaume i després us faig una pregunta per tots dos a la vegada. Jaume, quin és el secret d'una bona coca de llardons?
Cap. No hi ha mai... No hi ha... Amb l'alimentació, jo penso que no hi ha gaire secrets. L'alimentació és posar bon producte, fer-ho amb ganes, fer-ho sempre pensant amb el pròxim, o sigui, pensant en el que s'ha de menjar aquell producte, m'explico? És igual que el vendre, tu mateix estàs fent ara una ràdio i què fas? Penses en l'audient. Què vols sentir?
Ara mateix he de dir que penso en la botifarra i en la coca que tinc davant, eh?
vull dir que el secret d'un bon artesà és sempre pensar en la persona que el seu producte va destinar. I llavors jo penso que això es fa que cuinis més bé, que elaboris més bé, que... No sé, jo ho penso d'aquesta manera. Jo, a casa meva, ho faig d'aquesta manera. M'explico?
Ens ho explicava la Mercè una mica tot just ara i ens deia, ens explicava que una mica aquests gourmands, eh? Deixeu-me que us pregunti tots dos si casa nostra som de menjar. Menjar bé, però a través del menjar senzill, també, una mica, no?
Sí, home, tenim molta tradició gastronòmica aquí i, a part, tenim una riquesa d'aliments molt important. O sigui, tenim des del peix, la carn, o sigui, moltes hortalisses, tenim de tot. O sigui, això, vulguis que no, al cap del temps ha anat fent doncs, que hagin anat sortint un receptari tradicional molt, molt important.
Jaume.
Jo, no sé, ara diré una cosa que no és gaire d'allò, però jo, la restauració que m'agrada és la restauració de tota la vida. T'explico? Jo prefereixo uns pèsols ben fets que no una estratificació de pèsols, no sé, t'explico? O sigui, em sap greu, perquè potser algú em dirà alguna cosa, no? Però jo... els que fan estratificacions i els que fan coses així més elaborades, pues fan, adelanten, fan que l'alimentació o d'això es adelanti, no? Però els que ja som una mica grans, com jo, no? Pues ja ens agrada una mica més tornar en aquell... Jo ja busco el sabor del pèsol que em feia la meva àvia.
Jaume Bertran, president del Gremi de Flaquers de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest i, per cert, per portar aquesta coca del Forn Mistral. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Jordi, de la cancel·leria Joan Vidal, la podeu trobar, com dèiem, al carrer Vallespí, número 55, i trobareu aquestes magnífiques botifarres d'ou que ens ha portat també, passant per aquesta novetat que portava una mica d'ana, eh, també?
Sí.
Jordi, gràcies, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que arribem a les 10 del matí, de seguida Mercè Raga, que ens porta les notícies, i després el Fórmula Lesant. Ha estat un plaer acompanyar-te fins a aquesta hora. Demà hi tornem a partir a les 8 del matí. Adéu-siau.